camins.
A veure, perquè aquests moments estan sent una constant en aquest programa, no sé, alguna cosa ens haurem de plantejar perquè anem a rectificació pública setmana rere setmana. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ahir a la teva secció tu parlaves del nostre inestimable cap de continguts en aquests termes. Bueno, la qüestió, que si Celia Villarobos, que si Martí Alta, però, resulta que el nostre cap de continguts, el qual, permite, o sigui, el que diu Joan Trias,
primer,
no és que vagi a missa. És
primer
que
s'ha de dir el resultat de l'enquesta. Amb totes les meves disculpes, Joan Trias, aquí no pot dir res, que això és camins.
En fi, és clar, no sé si tens alguna cosa per afegir, que puntualitzar, que senyalar, Maria José, els nostres micròfons ara mateix són teus. Maria José, endavant.
Vale, com que tinc un minut de speech...
Un minut no, tens 20 segons, no et flipis.
Bueno, va ser un malentès, perquè Joan Trias és molt cap, com diu ell, cap de continguts.
És molt cap.
Ho tinc gravat ja per sempre, i Joan Trias, t'estimem, perdona.
Molt bé, doncs Joan Trias, si ens estàs escoltant, aquí queden les disculpes públiques de Maria José, crec que l'honora, Maria José, enhorabona. No és fàcil, demanar disculpes,
no és fàcil,
i tu ho estàs fent de manera encomiable.
Tu saps també.
Dit que, jo també he de demanar disculpes dia sí, dia no. Dit queda, consciències netes, això és camins, amics, el programa savi, que sap rectificar. Bona vesprada d'aquest dijous 27 de gener del 2022.
Dia 1, després de...
Després que Maria José Mendoza ens portés els temes del moment, els temes que ella considera que són del moment i que ens regalés una estona de ràdio àgil, divertida, denominació d'origen, camins, amb dissertació sobre el mil·lenarisme inclosa. Dia 1 també després del llevat dins la pasta i la visita d'Àngela Rodríguez amb Salva Clarós, enginyer industrial, sindicalista de Comissions Obreres de Catalunya, que ens va fer un històric de les reformes laborals a Espanya, tema candent d'actualitat. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat en aquest tema aquí i ara, el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, continguts de la nostra edició de dijous.
Avui, per començar els camins...
Farem un exercici de memòria dolorosa, però també constructiva i lluminosa, perquè avui és el Dia Internacional de Commemoració de l'Holocaust i volem presentar-vos el llibre Eti Hillesum. No sé si ho dic bé, segurament la nostra convidada em corregirà d'aquí un minut. Una dona confinada en Déu, publicat per diferents professores i editat per Monte Carmelo dins la seva col·lecció La Otra Mirada. Qui era l'Eti Hillesum? Com va viure? Quina era la seva història? Ho esbrinarem plegats i serà a l'inici del programa.
Continuarem amb...
Nova edició de Filant Prim, la secció en què la gran Carla Buigas busca els tres peus al cap de l'actualitat. Sabem on comença, però no on acaba. Ho descobrirem també plegats al programa.
I arribarem a les 9 de la mata.
Salvador Aragonès, l'ulls blaus, els ulls blaus d'aquesta ràdio, el seu, el nostre, l'universal, Economia en Valors. Avui, a més de tota l'actualitat, parlarem amb Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç. Serà a la nostra Economia en Valors, com hem dit, i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Què ha estat el millor de la setmana? Clar, que hem tingut una setmana farcida d'aquells moments radiofònics que ens agraden. El dolç teta de monja, el gir matabós, Trias no pinta res, avui hem desmentit aquest punt, el merchandatge de Fermín Delgado. Què ha estat el millor de la setmana? Vinga, us llegim al final del programa.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Per cert, sabem que el cap de setmana se'ns fa molt llarg sense camins, ho comprenem, som una mica addictius, per tant, aquesta santa casa, amb un criteri immillorable, ha decidit que tindrem ració de la Macedònia de la ràdio els dissabtes. A partir d'aquesta setmana, a més de trobar-nos en directe de dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, també cada matí en la repetició de les 6, dissabtes a un quart de 9, tras la retransmissió de la missa des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, farem un recull dels millors moments de la setmana. Serà complicada la tria, perquè, clar, el nivell és alt. Ho farem amb molta cura. Dissabtes, the very best of camins, perquè no ens estranyeu tant. Avui és dijous, el cap de setmana està a la volta de la cantonada. Ens hi posem, ja us ho dic jo, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada i ara mateix us donarem una darrera hora que hem conegut avui mateix. També volem comentar-los perquè ho tingueu present. I és que el Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, al carrer Rosselló 175 de Barcelona, acollirà demà divendres, a les 9 del vespre, una vetlla de pregària pel bisbe auxiliar Toni Badell, ingressat a l'hospital per segona vegada des de fa uns dies. La trobada ha estat convocada pel Secretariat de Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Es podrà seguir també a distància entrant al web esglesiajove.barcelona i l'arxidiòcesi respon d'aquesta manera novament a les crides a pregar per la salut del bisbe Toni, sobretot després que el mateix arquebisbat ha anunciat aquest dijous que l'evolució és greu. Recordem que Toni Badell pateix des de fa uns mesos un càncer de pàncreas. Per tant, vetlla demà a les 9 de la vesprada aquí a la Nostra Senyora del Sagrat Cor de Barcelona. Ens unirem tots plegats perquè el Toni Badell pugui passar aquests moments, doncs, sobretot unit a Jesucrist. Ara sí, encetem l'entrevista.
Westerbork, lieu maudit, aux portes de l'enfer, fil de soie, balletti, fleur dans le désert.
Glòria Morelló, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per visitar-nos aquí al Camins. Avui és el Dia Internacional de la Commemoració de l'Holocaust, un esdeveniment esgarrifós. Però, Glòria, podem trobar llum al mig de tot el que va suposar l'Holocaust, també?
Per cert, això segur. Sí. I justament, gràcies a la ETI, ella és una font de llum per a aquest moment històric tan difícil. Bueno, jo us volia explicar una mica la vida d'aquesta dona, que realment és impressionant.
De seguida passem, però deixa'm que et presenti una mica i que presenti el que farem avui. Avui, en aquest dia de recordar i de tenir memòria sobre aquell moment terrible de la història, doncs ho volem fer en profunditat, la figura de Eti, ho dic bé?
Eti, que és Esther.
Hillesum.
Exactament.
És així. Glòria Morelló coneix la seva figura, la de Eti Hillesum, va conèixer la seva figura durant les reunions de debat i reflexió del grup Psique, no? És així?
Exactament.
De la Universitat de Abat Oliva Seu, va estudiar psicologia, la Glòria, i va aprofundir en... No, tu no ets psicòloga?
Després acabaré d'explicar.
Ah, vale. A veure, el que si estic dient coses que...
Però sí, pertanyo al grup d'estudiants de psicologia.
Ah,
bueno,
estudiants.
Tot va néixer ja, però de vegades també s'obrien als grups d'altres estudiants.
Perfecte. Vas aprofundir i ets una de les autores, no?, del llibre Eti Hillesum, una dona confinada en Déu, editat, com dèiem al començament, per Monte Carmelo, dins la col·lecció La Otra Mirada. La primera pregunta, per situar-nos, qui va ser aquesta dona Eti Hillesum i com va sorgir la idea d'aprofundir sobre la seva història, Glòria?
Bueno, Eti és una dona jueva que va néixer a Holanda el 1914, va morir només amb 27 anys i va viure de ple tot el moment de la Segona Guerra Mundial, especialment difícil. Per nosaltres era molt interessant la figura d'Eti perquè és una figura que està envoltada de dificultats, no? O sigui, no té uns referents familiars que li donguin molta seguretat, no està embolcallada, no?, de referents que la facin créixer i, a més, té relacions sentimentals, amistoses, bastant ambigües, no?, amb gent bastant de bastants anys, com de 50 i 60 anys, són les seves relacions, i podríem dir que és una jove molt fràgil, no?, molt fràgil i molt endinsada com en si mateixa, no?, molt al principi molt preocupada per la seva situació, no?, i molt incapaç de mirar el que està al voltant. Però aquesta noia té un encontre personal amb Déu,
sí,
que li canvia la vida i passa de ser una noia replegada sobre si, sobre les seves preocupacions, a créixer d'una forma exponencial i ser realment un referent per la gent que la té al costat, que la té a prop, es converteix en una figura d'ajut durant tota la Segona Guerra Mundial. Ella està treballant en un lloc de privilegi dintre de l'organització que hi ha per comptabilitzar els jueus. Ella treballa allà,
sí,
no? I arrel d'aquest lloc de treball ella podria escapar-se, no? però...
Sí, perquè és un lloc de treball que no és tan fort com altres, no? És una mica més amable.
No, i feia com un paper com de treballadora social, en el sentit que ella podia quedar-se com amb les millors coses o fins i tot es podia escapar. Sí. Però arrel d'aquesta conversió i d'aquest canvi interior, descobreix a Déu, no? I descobreix el sentit dels germans i el sentit del patiment. I finalment ella decideix lliurement acompanyar el seu poble cap a la mort, no? Cap als camps de concentració, per allà poder ser bàlsam per les ferides dels seus germans jueus que troba allà.
Tu ens has dit que té una trobada personal amb Jesucrist, que al final això és la conversió, convertir-se en Jesucrist és una trobada personal. Se saben les circumstàncies en les quals va tenir aquesta trobada?
Sí, i són unes circumstàncies bastant atípiques, no? Mm. Però que Déu, que és el senyor de les ànimes i és el senyor de tot, fa com ell vol.
Aquí diem que és un artista, és creatiu.
Totalment,
és
estic super d'acord. Doncs és a través del seu terapeuta, que és també el seu amant, que té uns 60 anys, que a la vegada és el seu empleador, per això dic que les relacions que li envolten són complexes i no com font de seguretat, ell li presenta l'Evangeli. I a poc a poc, ella, llegint l'Evangeli, descobreix a Déu dintre del seu interior.
A la paraula, a la paraula.
Exactament. A la paraula i en el seu interior com a presència viva.
Sí. Mira, justament fa dos dies, tractant el tema de la Setmana de la Bíblia, que s'està portant a terme, la sisena Setmana de la Bíblia, vàrem parlar en aquest programa i ens parlava, la persona que va venir a presentar-nos, que la paraula ofereix sobretot consol, consol. Ho va trobar així, la Eti, consola la paraula, o també aquesta força, no?, que tu ens estaves dient, aquesta força per no només quedar-se-la per ella, sinó que fes com un efecte rebot. La paraula entra en mi, però surt cap als altres, també.
Jo diria que més que consol. Sí? O sigui, la Eti va trobar... de fet, ella se'n va emportar al camp de concentració d'Auschwitz i de Westerbork, que era un cap de
trànsit. Tres llibres, no?
Abans d'anar-se'n a Auschwitz, una Bíblia.
Una Bíblia.
Una Bíblia d'Ostoyevski i una gramàtica russa, perquè la seva mare era russa. I ella era molt amant del rus. Jo diria que no només va trobar consol, sinó va trobar força, sentit i missió. Missió, jo diria, sobretot, no?
El diari, perquè la vostra investigació o el vostre llibre està basat en una sèrie de diaris que ella va escriure, no? Bueno, un diari amb les seves vivències o els seus sentiments, el que sigui que ella va volcar ahir. Dieu que el diari descobreix una dona que amb els ulls, amb les seves llums i ombres, els seus combats, com tenim tothom, i més en unes circumstàncies tan complexes, abraça una dignitat, és que m'agrada molt aquesta expressió, dignitat desconcertant. Dignitat desconcertant. Per què la qualifiqueu així, dignitat desconcertant?
A mi també haig de dir que aquesta frase m'encanta, i de fet avui per venir aquí me l'he tornat a llegir, sí. M'ha donat llum,
sí.
Perquè realment... Nosaltres, que som professionals de la salut mental, totes vam començar com a estudiants, però ara ja som professionals, ens adonem de com condiciona les circumstàncies difícils a la gent, no? I com hi ha molta gent, no?, que d'alguna manera es queda anclada dintre d'aquestes dificultats. Però la Eti, obrint-se a Déu, com obre la porta a una llum que transfigura la seva vida i té com un creixement inesperat. Inesperat pel poc temps i inesperat exponencialment. Perquè ella és una persona que a nivell familiar té una relació molt complexa, té dos germans que acaben internats a un psiquiàtric en aquella època. La seva mare era una persona de tracte superdifícil que la va fer patir molt i el seu pare era, per exemple, una persona bastant indolent, no?, que tampoc no li donava com aquella força, aquella seguretat per ella poder créixer. A més, les persones que li fan de referents, fins i tot la persona que li mostra la Bíblia, tampoc no li ofereixen, no?, com un camí de creixement real i verdader on ella es pugui com construir d'alguna manera.
Pel que tu expliques, tinc la sensació podríem dir allò de contra todo pronóstico, no?
Exactament, perquè, m'encanta. Suscribeixo totalment la frase.
Perquè, clar, un entorn, una solitud, no? Un entorn que no rem a favor, tot el contrari, sembla ser més tòxic que una altra cosa. Circumstàncies històriques, probablement les més dures de la història. I enmig de tot això està aquesta trobada en Jesucrist que transforma una persona perduda, per tal com l'escrius, perduda, en una font de llum enmig d'aquella foscor que va ser el genocidi, l'Holocaust i el poble jueu que anava, com tu deies, com a anyells a ser matats. No?
Per nosaltres és una figura on es plasma com la gràcia és més forta que qualsevol ferida. Ella després, quan estava...
Ho diu Sant Pau, on abunda el pecat, sobreabunda la gràcia.
Totalment.
Diu. Sí, 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 sí.
És que Déu fa les coses grans les fa dins la nostra debilitat, si ens deixem, no?
I tant, perquè si ho hagués de fer en les nostres fortaleses, anava llest. Per descriure aquesta trobada en Déu i el seu desenllaç, utilitzeu tres categories de l'experiència interior a les quals Eti fa referència implícitament o explícitament també als seus textos. Aquestes categories són intuïció, goig i llibertat. Ens podries fer un esbós d'aquestes tres característiques?
Aquestes tres categories són tres dons que s'anomenen dons psicoespirituals que estan presents...
Psicoespirituals.
Psicoespirituals, dintre de tots els éssers humans. Són constitutius a totes les persones. I nosaltres el que volíem fer era un estudi de la seva història, no? Però tenint molt en compte com la seva... O sigui, com s'imbrincava la seva psicologia i la seva espiritualitat. El que Déu feia dintre de la seva ànima, que, sens dubte, és el més gran, no? Però com aquesta acció té lloc dintre d'una persona humana, amb afectes, amb relacions, amb ferides i amb la seva pròpia biografia. Llavors, nosaltres postulem aquesta aproximació que diem psicoespiritual, dintre la qual també...
Psicoespiritual,
sí, sí, dintre de la qual també, òbviament, integrem el cos. Justament és molt bonic llegint el seu diari perquè veus com al principi l'Eti somatitza molt, com fa tothom avui en dia,
sí,
també, no? Que s'està tota l'estona allà descrivint els seus mals de panxa quan està angoixada.
A mi em passa molt. Jo, si estic angoixat, ja no puc més amb la meva ànima ni el meu cos. O sigui que és
així. Perquè som sers unitius, no? Tenim un cos, una personalitat i un esperit, no? I nosaltres el que volíem fer una mica de diferent en aquest llibre és plasmar això, no? Com aquestes tres dimensions s'uneixen dintre de la persona.
Ja per anar acabant, tot i que em resulta fascinant aquesta figura i ho expliques amb una passió que es nota que us ha tocat el cor, ara demanaré també per això. Hi ha altres testimonis similars o és únic?
No, jo penso que, per exemple, s'assembla molt a la Edith Stein, una miqueta. El que passa és que...
I Anna Frank?
Anna Frank, bueno, també, però no li trobaríem com tantes semblances, també...
Semblança més en la història que en la espiritualitat.
Exactament, exactament. Sí. Jo crec que també seria un personatge interessant la Sophie Scholl, que també és una noia que va fer front, no, a aquesta tragèdia de la Segona Guerra Mundial des de Déu i implicant-se en el món. De fet, ella es va trobar amb la Edith Stein al camp, encara que només es van veure.
Un titular, Glòria, un titular perquè descriguis què t'ha portat a tu personalment aquest estudi de la figura d'Eti Hillesum.
M'ha portat esperança.
Esperança.
I goig. O sigui, goig perquè ella té una cosa impressionant, no? Que és com enmig de veure com estan matant a la gent amb una crueltat extrema, ella és capaç de, en el seu interior, deleitar-se en Déu. I aquesta és com la seva fortalesa que la porta endavant, no? Llavors, per mi, això és un exemple que jo li demano a Déu i a l'Eti, no?, que m'ho comparteixin una mica, no? Ser capaç de quedar-me com amb les meravelles de Déu, encara que hi hagi patiment i dolor per poder donar-me als altres.
Bueno, crec que qualsevol amb dos dits de front ha d'aspirar a quelcom així, no? Cadascú, en les seves circumstàncies, les de l'Eti, eren molt potents, potser les nostres són una mica més d'anar per casa, podríem dir, però també és una, bé, és l'esperit del cristià. Glòria, on es pot trobar el llibre? A les llibreries? A
les llibreries, a internet, bueno, ho ha editat a Monte Carmelo i jo sé que a la Casa del Llibre es ven, també quan s'entra en Monte Carmelo es pot comprar.
A la pròpia editorial, molt bé.
I també a les Paulines i a la Claret.
Fantàstic. Glòria Morelló, una de les autores del llibre Et Hillesum, una dona confinada en Déu, aquest concepte també m'agrada molt. Heu jugat molt en les paraules, eh?
Sí, hem jugat molt perquè vam escriure el llibre en el confinament estricte.
Clar, i ahir teníeu temps de donar-li moltes voltes i justament la paraula confinada. Aquest llibre editat per, com ens deia ara mateix la Glòria, Monte Carmelo, dins la col·lecció L'altra mirada, i avui Dia Internacional de la Commemoració de l'Holocaust, ens ha ajudat a descobrir una dona que realment ens inspiradora. Inspira esperança, com ella mateix ens ha dit. Moltes gràcies, Glòria.
A vosaltres.
Vinga, un parell de minuts de publicitat, tota enganxadeta, com fa la Paula, i la Carla Buigas ens tira dels fils.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
MasOmega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, MasOmega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana MasOmega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu MasOmega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Estàs cantant, Maria José?
Sí, jo sempre.
Amb Rafa Sanahuja.
Entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.
I altres persones que expliquen coses.
Filant prim.
El títol d'aquesta secció me'l posarem entre dorm a modus de subjecció perquè m'entri al cap. Perquè vaig escrivint, Carla, i em surt fila... Com és? Tirant del fil.
No, és filant prim, perquè filem prim amb els fets de l'actualitat. Però...
Sí, el concepte el tinc clar, però el que és el nom de la secció no em surt. Tinc el Ferran, que em matxaca, em posa títols en vermell al guió i no hi ha manera. Escolta una cosa, abans de que comencis a tirar del fil, saps que el vas estar a punt a filar prim? Amics oients, la ràdio viva, la ràdio que sorprèn. Saps que el Barça està a punt de... Ho dic perquè com tu fas esports, està el Barça, diuen que ara vol fitxar a Aubameyang. Com ho veus?
Ho veig. A mi, pel Barça em sembla molt bé, eh? El que passa que per mi no, perquè aquesta discussió ja la vam tenir un cop amb el Ferran, que amb aquest nom complicat...
Aubameyang.
Crec que tampoc és així. El Ferran em va passar un vídeo de com pronunciar...
És Aubameyang. Jo el llegeixo literal, no hi ha problema.
I et passaré el vídeo on diu com pronuncia aquest nom. Si realment acaba fitxant pel Barça, ens l'haurem d'aprendre i ens mirarem el vídeo. Gràcies, Ferran, amb deteniment.
Ferran està dient que anem per feina, que aquí el tiempo se'ns escapa. Bueno, Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada,
com
Rafa.
Com va?
Mira, avui et porto una secció ben curiosa perquè es contradiu en ella mateixa.
Ah.
Ja ho veuràs, és una secció molt dolça.
Com el Camins.
És una secció molt dolça, molt, molt dolça.
Dolça, molt bé.
Perquè parlarem de pastissos.
Pastissos.
Però sí que una mica amarga, perquè també aprofitaré i faré una mica una denúncia.
Hombre.
Aquest és el meu petit altaveu que tinc, així que...
De petit res.
Per fer aquesta petita denúncia, que espero no molestar ningú.
Vinga, va.
Què vols denunciar
o què fem?
No, anem...
Mica. Vale.
Com et deia, començarem parlant de pastissos. Per què? Doncs perquè cap de setmana passat...
Manolo Blake... No.
Aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la 5a Mostra Internacional de Pastisseria Sant Vicenç dels Horts, uh-huh, en el marc de la Festa Major. I aquí enviem una abraçada al Pere Juventí.
Hombre, abraçada, però de oso polar.
Aleshores, s'ha celebrat aquesta 5a Mostra Internacional de Pastisseria, i si cotillegeu per Google,
a la seva
web, sí, hi ha tot un munt de fotografies de com ha anat la mostra, que es veu que moltes pastisseries han guanyat premis, i la veritat és que fa tot molt bona pinta. Uh-huh. Veure els dolços, els pastissos petits, els grans, la veritat és que fan molt, molt bona pinta.
Tenen teta de monja?
Segurament, perquè allà tenen de tot. Però, clar, el pastís no es queda només aquí. O sigui, el món de la pastisseria és ben ampli. De fet, és molt agraït, perquè
molt agraït.
Hi ha gent que no m'agrada el dolç, doncs... Ei, tens també pastissos de fruites, pastissos amb...
Fruita confitada, a favor?
Jo no.
Ni jo.
No m'agrada,
ningú,
no m'agrada entrar en aquest debat, però jo personalment no. Però això, hi ha molta varietat de pastissos.
Vale.
I després, de fet, també hi ha pastissos salats. Si entrem ja en el concepte pastís,
sí,
doncs que no són de postre aquests. Nosaltres avui parlarem de postres, però també hi ha el pastís de carn, sí, el pastís de peix, d'albergínia...
I a Castelló tenim coca. A veure, coca és un pastís, eh?
Com un pastís.
Coca de tomata, coca d'espinacs, coca de ceba...
Que també pot funcionar...
Flipareu els catalans amb un mos de la coca de tomata.
Doncs ens l'hauràs de portar.
No, perquè no aguanta el viatge, però que sí que està molt bona.
Doncs porta'n molta, i així alguna arribarà.
Vale.
També existeix el pastís d'or. Aleshores, aquí comença una mica la meva denúncia.
Ah,
l'or no es menja, l'or te'l poses a les orelles. Deixem de ser tan horteres, sisplau.
On sigui.
Que el pastís aquest et costarà una pasta. Aleshores, no sé jo si val la pena. Això, cadascú que faci el que vulgui, però no diguem... No, els pastissos que no són de menjar. L'or no es menja. Amb l'or et fas un penjoll.
Correcte.
Estàs d'acord?
Completament d'acord. Des d'aquest programa ens posicionem clarament en contra dels pastissos d'or. Plata, tampoc.
No.
Res.
Coses comestibles, sisplau.
Comestibles, vale.
Jo... Prou de hortes d'aquestes, que a més costen molts diners.
Molt bé.
Jo vaig veure un vídeo de
Courtois.
Menjant-se un tros de carn amb or... per sobre? No, això és hortera. Aleshores, veient tot aquest ampli ventall de pastissos, me n'he adonat que potser sí que se'ns ha anat una mica de les mans això d'experimentar amb els postres.
Sí.
Està bé innovar, clar que sí, però sisplau, que sigui dins d'una lògica. Jo crec que amb el tema de les postres, i sisplau, remarco, és una opinió meva, que ningú es molesti,
que a mi
hi ha unes línies que no es poden creuar. I què passa, Rafa? És que s'estan creuant perquè, primer de tot, i això potser és el menys fort,
a veure,
perquè avui et dic jo que anem forts, és la moda de fer pastissos en formes d'objectes molt realistes.
Com ara?
A internet, d'una sabata, un telèfon, un ordinador...
Sí.
A internet,
sí,
i a Instagram hi ha molts vídeos d'aquests pastissos. Realment és una passada.
Sí.
Però és una mica incòmode, perquè, per exemple, fas un pastís en forma de gosset, molt realista, i clar, de cop li has de tallar una pota o l'orella...
És com sàdic, és sàdic.
Per menjar-te aquest tros de pastís. Aleshores,
clar,
és com un pastís que el tens allà, però tampoc te'l vols menjar.
Jo faria un pastís en forma de Joan Trias.
Clar, però això seria molt desagradable, també.
I li tallaria el Trias, una cama, per exemple.
Doncs també, a mi aquestes coses no... A mi això no m'agrada.
No t'agrada, bueno.
No m'agrada. Ara, sí que és cert que veure'ls...
Seria molt dolç.
És una passada. Sí. Busca els vídeos perquè és una passada.
Ho
després, buscarem. Respecte a les postres, mira, just avui he vist un vídeo d'un restaurant que les postres atiren xocolata desfeta per les mans. Aleshores,
tu
has de menjar les mans. A veure, no.
Ho
he vist. O sigui, no. Prou amb aquestes pràctiques, sí, això no és modern.
Expliquem-ho bé, és com una palangana, tu poses les mans allà...
I el cambret tira la xocolata desfeta
a sobre
i tu com si et rentessis les mans...
El xocolat, i te vas llepant els dits.
D'acord, això és una marranada.
Tampoc.
Això és una marranada,
això,
o sigui, tens 40
juegos,
anys...
Per a los juegos de alcoba encara podríem... Home, bueno, jo què sé, no sé, a lo millor hi ha gent que la cosa... Mira,
però...
el nostre públic, perquè avui tenim públic aquí al Camins...
A mi, mira, a mi, Rafa...
Es posa les mans al cap. No, és que no passa res, tu.
Però a tu, tu potser hi estàs d'acord, però jo no. Tens 40 anys, estàs al restaurant, no t'embrutis les mans de xocolata. Quin fàstic, experimentacions que tinguin sentit i que siguin lògiques. O sigui, jo només demano això, aquí està la meva denúncia.
Vale.
Un nen que s'embruti les mans, a mi em sembla bé ara.
I ens
jo
unim.
No vaig a un restaurant... embrutar-me les mans de xocolata.
Que no, dona,
em sembla
que no,
una
barrera. No, que després has d'agafar el cotxe i això va... Que no, estic d'acord, fora.
Molt bé, i ara passem una mica a l'assumpte greu.
L'assumpte greu.
Greu.
Vale.
No sé com presentar-t'ho. A tu t'agraden els gelats?
No massa, no.
Els gelats, l'snack. L'snack de l'estiu, vull dir, funciona com snack al mitja tarda. Ai, em ve de gust algun fresquet.
Soc més d'horchata.
Gelat.
Sí.
Doncs no, avui vaig a gelats i si ja no t'agraden, ara deixaran d'agradar-te.
Per què?
Per complet. Perquè
què està passant?
No et creuràs el que he trobat.
A veure.
Jo n'era conscient que amb el gust del gelat s'ha experimentat molt, però no estava preparada per tot el que he trobat.
Quines aberracions s'estan fent?
He trobat i
ja
pensant...
Ja dic jo que a la Paula igual li agraden perquè li agrada la pizza amb pinya i, per tant, ahir cap tot.
Ui, ja, doncs potser això t'agrada, però si em dius que t'agraden...
No podem ser amigos.
Exacte,
no
potser haurem de deixar de ser amics. El primer que he trobat és gelat de pernil ibèric. Gelat de pernil ibèric. Per començar, hi ha el concepte de... Em vaig a demanar un gelat de postres... No et demanes un gelat de pernil ibèric? O sigui, no. La meva pregunta és per què? O sigui, el pernil ibèric és una de les coses més bones i més simples en el sentit que el pernil en si ja és una passada.
Clar, no cal
fer
coses
rares. No li calen
més
coses. Per què cal fer un gelat de pernil ibèric?
Això passa una mica, Carla, com a la ciència, allò de... estàvamos tan obsesionados por saber si lo podíamos hacer que no nos preguntamos si lo debíamos hacer, ¿no?
Doncs ja, jo crec que en tota aquesta llista que t'he portat...
Què més? A veure...
A la mateixa línia està el gelat de truita de patates.
Molt bé.
A veure, com t'ho explico, ja és prou complex fer una truita de patates que agradi a tot el món, ja sigui amb ceba, sense ceba, que sigui més crueta, que estigui més feta... I ara et lies a fer un gelat?
No, diguem no. Diguem no.
I a més... Sí que és cert que, per exemple, jo un cop vaig anar a un restaurant que amb un plat em portaven un gelat de mostassa, però era per complementar el plat i tenia un sentit. Però un gelat, jo he vist fotografies d'aquest gelat de truita patates a sobre d'un cucurutxo.
Sí, jo he vist gelat de com es diu pepino en català? Si en seguida sortireu tots
cogombra.
Aquí. El cogombra, ho han dit a corus, quatre persones a la vegada dient cogombra. De cogombra per complementar un gazpacho. I quedava molt bé.
Jo també vaig veure gelat de gazpacho. A veure, el gazpacho ja és un plat fred.
Sí.
Ja te'l menges a l'estiu,
però,
no?
Però, clar, la truita de patates, no. Fora, no estem a favor,
clar,
tampoc.
Clar, és que a més és això, no pot ser postre. Ei, què dinem avui? No, mira, de primera amanida i de segon gelat de truita. No, gràcies, això no em va bé. Després, el que també he trobat és això, gelats de puré de patata, i que la imatge no té pèrdua, perquè, com t'he explicat, que també surten amb dalt del cucurutxo, porta uns pèsols per sobre.
Clar, és que és tot una aberració
en
si mateix.
Sí. I també, doncs, gelat de peix i de plats tradicionals com de fabada, callos o espaguetis.
Això en gelat, eh?
En gelat. Un gelat que vol imitar els espaguetis.
Bueno, ja, o sigui, es va a Norris l'espècie humana.
Clar,
no?
Aleshores...
La gent està preparant-se el sopar i ho està escoltant tot això i està pensant en sopar. Això, però la versió bona,
exacte,
la normal.
Exacte, aquí ve la meva denúncia. Sí. Tenim la sort de ser uns privilegiats, de viure un lloc on hi ha una dieta estupenda, molt variada, com és la dieta mediterrània, perquè hem de barrejar coses que no cacen. La fabada de priver, i si de postres et ve de gust, menja't un gelat, però no tot alhora,
però
un gelat d'estratxatela.
Un gelat exactament de nata i xocolata de tota la vida, i ja està, i altra cosa.
Algo dolcet, algo que caci amb els gelats.
Secció avui de reivindicació, de denúncia, la Carla Buigas. Estàs reivindicativa, darrerament,
denúncia culinària.
No només aquí, sinó a la vida.
No és veritat. Això ho creus tu. Però no és veritat.
Carla Buigas, moltes gràcies per aquesta secció, per filar prim amb aquests temes. Ho he dit bé, estic orgullós de mi mateix. I per portar-nos aquesta alegria i aquests temes variats que mariden, fixa't com ho estic lligant, mariden molt bé amb el nostre programa. Ens retrobem en 15 dies més o menys.
I tant.
Gràcies per tot, Carla. Vinga,
gràcies,
pauseta, la caixa i Aragonès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Bueno, la cuestión, que si Celia Villarobos, que si Martí Alta, pero, resulta que el nostre cap de continguts, el qual, permítete, o siga, el que diu Joan Trias,
primer,
no és que vagi a missa, és que és...
Primer s'ha de dir el resultat de l'enquesta.
Camins.
Ràdio Estel.
Amb totes les meves disculpes, Joan Trias, aquí no pot dir res, que això és Camins.
Expliquem històries.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és dijous, necessitem la nostra dosi d'ell, de la seva veu, de la seva saviesa, de la seva rialla que s'encomana. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Doncs...
Et veig una mica neguitós, avui.
Rafa, doncs no estic neguitós avui, no? Estic content com sempre. El que passa és que avui no vull parlar de bruixes.
No vols parlar de bruixes?
Bruixes, no te pregunta... bruixetes i bruixots.
A veure, però de què va això ara, Salvador, les bruixes?
A veure, doncs,
has
mira,
vist José,
en primer lloc, Rafa, no sóc diputat al Parlament.
No ets?
Això, ah. I per tant, res de bruixes.
Vale.
I no tinc per què preocupar-me del tema de les bruixes i menys de les bruixes del passat. Perquè si almenys parléssim dels bruixots que hi ha avui en conec uns quants, encara.
Hi ha uns quants de bruixots per ahir.
Amb el cacau, fixa't que els preus s'enfilen, l'energia puja, especialment el gas i el petroli, les pensions els han pujat però menys que la inflació. Hem de parlar de bruixes.
No cal. Deixem les bruixes, deixem els menjars,
deixem les bruixes,
els gelats
no
estranys. Vols parlar de la situació d'Ucraïna, Salvador?
Sí.
Això sí?
Això sí, gràcies. I et dono moltes gràcies perquè és, una, és un tema que conec bastant.
De res.
Doncs, estem i a més, afecta l'economia mundial. Clar. D'això parlem perquè aquest programa és d'economia, no?
Sí, bueno, que, bàsicament.
Sí. L'economia mundial, especialment l'energia i les borses, es veuen totalment afectades per la crisi d'Ucraïna, provocada per l'intent de Rússia d'envair el país i, a més, frenar Occident perquè els altres països de l'extinta Unió Soviètica no entrin a la OTAN. Aquest senyor vol...
El Putin.
Senyor Putin vol reprendre el camí del gran dictador comunista Leonidas Brezhnev sobre la sobirania limitada, sense respectar, no respecta, la llibertat i la sobirania d'aquests països de l'est.
Imagina't.
Bé, doncs, amb l'estacionament de tropes i material militar a la frontera d'Ucraïna i amb el risc d'una guerra a Europa, ha creat un munt d'incerteses a l'economia que s'han traduït en una baixada forta de les borses de tot el món. Vivim moments d'inestabilitat, Rafa.
I
el diré, és molt peruc.
Molt, molt
no li agrada arriscar massa i fins que no tingui tot clar, el diré es retraurà dels mercats i de les inversions. Avui la bruixa. Pujat una miqueta.
La bolsa, la bolsa.
Però el petroli s'ha mantingut als 90 dòlars barril,
sí.
I això naturalment és problemàtic.
És dramàtic, Salvador, i sembla que ens agafi lluny, però no, ens afecta, com tu dius. Vinga, va, ara canviem de tema, perquè ara hem esbrinat que hi ha un tipus d'alcaldes nous. Els, atenció, criptoalcaldes, Salvador. És molt estrany això, però ens ho pots explicar, els criptoalcaldes?
Com no, Rafa? Aquí estic per explicar el que tu em diguis.
Salvador, és que ets gran.
Doncs als Estats Units hi ha una tendència a les grans ciutats a que els nous alcaldes i empleats cobrin amb criptomonedes.
Sí, aquest concepte, Salvador, aquest concepte que cada vegada sona amb més força. Pels no iniciats, què són les criptomonedes exactament, Salvador? A veure si ens pots
iluminar. En realitat, són uns actius digitals que tenen la seguretat de que té aquestes monedes mitjançant un xifrat criptogràfic.
Sí.
Això és molt perillós, perquè si perds les claus xifrades, perds les monedes.
Sí.
Però més perillós és per Hisenda, que no pot posar-hi taxes.
Clar,
ni impostos.
És que tenim aquí un terreny sense explorar. Però, a veure, els criptoalcaldes, tornem a aquest concepte.
Sí, això té una mica de morbo, Rafa.
Bueno, no està mal.
Doncs l'alcalde electe de New York,
sí,
encara no ha pres possessió, Eric Adams, ha anunciat que els seus tres primers sous els cobrarà en bitcoins, o sigui, criptomonedes. No és l'únic, perquè també s'han apuntat els alcaldes de Miami, de Tampa, de Florida, i espero que els alcaldes declarin a Hisenda el seu patrimoni en bitcoins, o criptomonedes. Això no ho fa ningú, però ells ho tenen que fer, perquè ja Amèrica veus. És Amèrica.
Ja veus.
Durant la seva campanya electoral, que l'ha fet guanyar les eleccions, el nou alcalde Adams va anunciar que vol convertir New York a un centre tecnològic que serà el centre de la ciberseguretat, el centre de cotxes d'autos sense conductor,
sí,
dels drons i del centre dels bitcoins. Amb aquestes paraules ho va dir.
Vinga, canviant de tema encara, Salvador. S'anima el sector del turisme o què?
Sí, Rafa, el sector turístic s'anima, gràcies a Déu. I sembla que veu d'una manera, d'una altra manera la pandèmia, almenys d'aquesta onada, la sisena, de manera que de cara a Setmana Santa i l'estiu la situació millorarà bastant.
Bueno,
a més, normal. Els turistes cada vegada perden més la por a la Covid-19. Es digui com es digui. Si ara es diu el Macron, pot dir d'una altra manera. Per exemple, sí, menys AENA, la dels aeroports, els altres valors bursàtils, com IAC, que són vols turístics, Balià, sí, i Amadeus, pugen i això dona optimisme al sector, segons els analistes de Stifel. De totes maneres, al llarg de la pandèmia, el sector turístic ha tingut una alta volatilitat.
Una alta volatilitat. Doncs gràcies, Salvador. Fins aquí les notícies. De seguida saludem al nostre convidat d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Avui parlarem del comerç al detall i de la situació de la restauració. Amb qui tractarem el tema, Salvador?
Doncs, Rafa, qui millor que ho pugui fer que l'Àlex Gonyi, president de Pime Comerç, gran coneixedor del sector,
sí,
un sector que es troba dins de la problemàtica de la pandèmia, amb horaris que canvien, amb decisions administratives a vegades absurdes, sobre qui i quan poden servir la clientela, si avui tanquen i demà els hi toca obrir, i així, bueno, si hi ha altres restriccions, si hi ha restriccions
quin,
o no,
quin etcètera. Embolic. A veure si ens ajuda a entendre com està el moment ara mateix de la restauració. Àlex Gonyi, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, moltes gràcies per atendre'ns la nostra trucada. Aquí estem amb el Salvador Aragonès. Farem 10 minuts, a veure, més o menys, perquè ens expliquis coses. El primer lloc, com estan anant les rebaixes aquest mes de gener? Com va la cosa?
Fluixes, fluixes.
Fluixes,
les rebaixes no són el que eren abans, ni molt menys, per molts motius, eh? Vull dir, ens trobem, per exemple, que tot l'any la venda online està fent ofertes i rebaixes, però sobretot el que ens afecta ara molt, a part del Covid, que això en parlarem, perquè això és un element que està tot arreu i que veritablement també afecta, però no. En aquest cas, el que ens afecta ja molt, ja fa anys, és el tema del Black Friday, no? Perquè nosaltres, històricament, els petits comerciants,
sí,
sempre, tota la vida, hem fet la gran venda de Nadal, que és la venda de l'any més bona, i després hem fet unes rebaixes de dos mesos fantàstiques. Això és el que hem fet sempre. Doncs clar, si ara, ja fa anys, els hi hem posat al nostre client un Black Friday, que no té res a veure amb el dels Estats Units, que allò és una nit, i aquí fem un mes, tot el mes de novembre.
És veritat.
I resulta que comencem a fer descomptes, comencem a fer rebaixes, i abans de la venda més bona de l'any, a veure, el que no pot ser és que fem el Black Friday el novembre, la venda més o menys bona, que no deixa de ser la venda de Nadal, i després vulguem que les rebaixes siguin fantàstiques. Home, no. Miri, jo li diré la veritat, hem tingut un cap de setmana del 7, 8 i 9 molt bo, que va ser el començament de les rebaixes, divendres, dissabte i diumenge, l'altra setmana del 10 va tirar també, però ja la tercera ja no, vull dir, s'ha acabat, vull dir, les famílies clar, tenen la disposició econòmica que tenen i si els hi fem tan complicat, tant sembla favorable, però no és favorable, i llavors ens hem trobat amb unes disposicions també del Covid, i que vosaltres ja ho heu dit, que, bueno, podem estar o no d'acord, perquè no n'estem, però no.
Podem estar o no, però la veritat és que no.
Sí.
La veritat és que no, vull dir, no ens enganyem, vull dir, és la sacamete, no? Vull dir, ara endavant, ara enrere, estem allà de la Ienca, i la veritat que...
Ben dit, Àlex.
Sí, estem parlant de comerços, d'empreses, de negocis, home, això, cuidado, anem amb cuidado, eh? Entenem,
sí,
entenem la perillositat del Covid, sí, que no, amb això no...
Àlex Gonyi, un moment.
Bona nit.
Bona nit. Com veus la distribució dels fons Next Generation, o sigui, els que venen de la Unió Europea pel comerç de Catalunya?
Bé, si ho sabem aprofitar, tenim dues branques importants. Una és la... Ja ho estàvem fent, de tota manera, que és la digitalització dels negocis, aprofitar, evidentment, posar els negocis al dia, podríem dir-ne. Sempre entenent, perquè això ho remarco, perquè hi miro de ser una mica punyent amb aquest tema, que les noves tecnologies no ens deixin perdre l'humanitat del comerç.
Molt bé.
Per què? Perquè ens estem trobant que comença a haver-hi una bretxa, i sempre parlem de bretxes, no? En català, jo potser ara no sé quina paraula és, però bueno, s'explica.
És
escletxa, escletxa.
És bretxa, no és bretxa, sí. Àlex, està ben dit.
M'agrada, gràcies, escletxa, és veritat. Doncs l'escletxa, que sempre parlem d'unes persones, parlen de gent gran o no, hi ha un moviment, ja sabeu, amb el tema dels bancs, ara, per exemple, no? Vull dir, a veure... Tot això és un tema que s'ha de tenir en compte. I no hem de perdre la humanitat del comerç. Perquè el comerç, bàsicament, és humà, és de relació. És de relació de les persones.
Clar.
Després vindrà tot el que vingui. Pot venir tot el negoci, tot sí. Però el bàsic és que dues persones es trobin... faig molt gràfic, eh?
Sí.
Es trobin, es coneguin, parlin, pactin i comprin i s'entenguin, es donin la mà. I això és la ideal del comerç. Després aquí... El que no podem fer és que la gent des de casa, com va passar, i us en recordeu, tot el primer confinament tan seriós que vam tenir, que tothom va tenir que comprar des de casa perquè no podia sortir ningú de casa, home, allà vam veure la realitat de la inhumanitat de les xarxes. I ho sento, jo ho he de dir, que no vol dir que no s'hagin d'aprofitar, eh? Jo també entenem-ho, però amb la seva justa mesura. Llavors, els diners aquests, sí, han de servir per això, per posar els negocis en disposició de poder servir el client, perquè no deixa de ser un servei al client, i també per tots els temes d'ecologisme i sostenibilitat, que aquí també hi ha un forat molt maco per poder-ho aprofitar. Són les dues branques que podem aprofitar més al comerç.
Molt bé. Volia demanar-te també, Àlex, pel sector de l'alimentació, perquè, clar, els preus van amunt i amunt. Això afavoreix que vagi millor el sector?
No, els preus no van mai bé que vagin amunt. Passa que ens hem mantingut, i ho dic perquè jo toco el ram de l'alimentació, i ens hem mantingut perquè vostè sap que una cosa que és automàtica és que quan puja l'energia t'ho pugen tot. Vull dir, això està claríssim, perquè l'energia va tot, les càmeres, els establiments,
clar.
Tot. Quan puja l'energia, el transport, no cal dir-ho. Clar, llavors nosaltres, jo puc dir-li que hem estat aguantant sobretot l'alimentació, Hem estat aguantant molt, el tema del Nadal l'hem aguantat amb una, jo diria, una retenció de preus, però ha passat una altra cosa, que quan s'ha acabat el Nadal ha vingut l'IPC, i l'IPC ja hem vist quin és, no? Vull dir, estem amb el 6%, i clar, aquí llavors venen sous, llavors ve tot, els rebuts que cobrem ens han pujat tots un 6%, la llum, el telèfon, i espera, hi ha un moment que tot això no es pot aguantar. I si ho aguantem, doncs vol dir que hem de plegar, perquè, esclar, ara, els negocis han de tenir un marge per poder viure. I això ha sigut un tema. No és una cosa que ens agradi. Nosaltres volem vendre i vendre, doncs hem de vendre bé i s'ha de vendre un preu real. Però sí que és cert, hi ha algun augment puntual, sobretot en temes, tot el que toca la part de transport, tot el que toca part d'energia, i, evidentment, quan han vingut... l'IPC era del mes de desembre, no? Llavors, de l'any passat.
Àlex Gollí. Sí, Àlex Gollí. Anem ara al sector de la restauració, que s'aguanta per un fil.
Sí.
Com veus el futur i el present? El present i el futur d'aquest sector. Sabem que un 30% van tancar les portes la primera i segona onada de la Covid-19, però encara continuen vivint els canvis d'horari, els tancaments, etc.
Bueno, sembla que això s'ha acabat avui.
S'ha acabat de moment.
D'alguna... Sí, exacte. Molt ben apuntat, Salvador, molt ben apuntat. No, ha sigut un dels estaments que ha patit més, vull dir, ja ho he de dir-ho, i a més, també estan a Pimec, per tant, també els he de... I conec bé el tema, no? Uh-huh. Passa que estan produint-se uns canvis molt importants i de molt de calat, que són una mica les transformacions que el Covid, aquí sí que el Covid té alguna cosa a veure, ha tingut amb el tema del treball a casa, el treball domèstic, no? Perquè, esclar, això ha canviat una mica la forma d'actuar de la gent que anava a l'oficina, que anava a dinar al migdia en un restaurant,
sí,
de cobrar, cobert, o que anàvem a un mercat o una botiga a comprar el gènere per la nit o per l'endemà. Clar, tot això s'ha transformat. El teletreball, doncs, es porta a un canvi enorme de persones que estan treballant. Una persona que potser treballava a l'Eixample, però que vivia, no sé, a Cornellà, posem pel cas, no? Clar, ara aquella persona està a Cornellà. Aquella persona, si anava a un restaurant de l'Eixample al migdia a menjar alguna cosa, no hi va. I tot això tampoc ha afavorit, a part que hi ha un tema, que és que, bueno, la gent, i quan parlo de la gent parlo no d'una manera despectiva, parlo d'una manera global, ens acostumem ràpidament a la comoditat. Aquest és un tema que l'hem de tenir en compte, perquè és molt fàcil ara trucar i et porten el que vulguis, t'ho porten a casa, no has d'anar al mercat o no has d'anar a la botiga, t'ho porten cuinat, tu menges i tires els envasos i no has de fregar plat. És molt trist, però pensi que això s'està produint ja amb una mica d'incidència negativa, evidentment, tant pels restaurants com pels que venen alimentació, vull dir, perquè, esclar, això tampoc ens va bé. És un tema és un tema profund que segurament tindrem que posar-nos-hi i tindrem que treballar-ho.
Àlex, perdó, ràpidament, perquè se'ns escapa el temps.
Mai, sí que ho sento.
Com afecta la inflació en el món del comerç ara mateix?
Malament. Sí, és el que deia, no? Nosaltres se'ns ha pujat el telèfon, la llum. Clar, al moment que surt l'IPC que va sortir, patapam, tots els rebuts, automàticament.
Sí, sí, sí.
I els que tenen conveni o l'estan fent, doncs tindran que aplicar aquest conveni, o els sindicats, és evident, que apretaran perquè se'ls apliqui també aquest que tenen els convenis. No, malament. No sents bo, al contrari. Però, bueno, sembla que les coses no són... Sembla, no ho sé, que no són conjunturals, sinó que són estructurals, i això és perillós. Perquè quan són conjunturals, bueno, agafes, passen uns dies, passen uns mesos, i després les coses tornen al seu lloc. Però no sé, sembla que no... Sembla que és més estructural i que les coses duraran una mica massa pel que nosaltres volem.
Àlex Gonyi és president de Pime Comerç, ens ha acompanyat uns minuts. Moltes gràcies per la seva participació aquí a l'Espai, a l'Economia en Valors, i per aclarir una mica com va el comerç petit i mitjà amb aquest coronavirus que no ens deixa. Moltes gràcies, Àlex.
Sempre a vostra disposició.
Una abraçada. Gràcies, Salvador, per tot. No marxis, que ens ajudes a recollir. Vale, Salvador?
Ok, queda. Hi ha molt de paperassa aquí, eh?
Hi ha molta paperassa? Bueno, ara replegarem. Recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
L'enquesta d'avui, demanàvem pels millors moments. Què ha dit la parròquia?
El millor moment ha estat, segons la parròquia, amb l'11% al Gir Matabosc, amb el 22% empat Trias no pinta res i marxandatge Fermín.
Grans moments.
Sí, i la guanyadora amb el 44% al dolç Teta de Monja.
Això ha agradat molt a la gent, eh? Els postres, el dolç, el picantón.
Sí.
Maria José, moltes gràcies.
A tu sempre, Rafa.
Demà estrenes la sessió en la Raga, no? Estàs al matí a la Raga?
Sí, escolteu-nos, seguiu-nos.
T'escoltarem, a veure què dius. Nosaltres a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 93 de Camins, amb l'entrenador de fitness d'Adama Traoré, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, la rebelde sin causa, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical de les vies de so. Una salutació afectuosa pels que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. El cap de setmana ja el teniu ahir, ja us entra pels ulls. I pels del directe, aguanteu, va! Que gairebé és divendres. Demà, dia especial. Revolutum, revolució. Darrer dia de la setmana. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem demà, Salvador?
Com?
Què farem demà?
Oh, demà ens divertirem molt.
Molt.
Per la tarda.
I farem aquest
després
programa.
Després de Camins ja no hi ha res a dir.
Exactament. Camins és el punt i final.
I punt i final.
Cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.